Fabricació pròpia.
I don't wanna talk about things we've been through, though it's hurting me. That's just history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Takes It All, dels ABBA. Diu això, el guanyador s'ho emporta tot. La història del qui va ser president del Barça gairebé 22 anys, estem parlant de Josep Lluís Núñez, un home guanyador, empresari per damunt de tot, que li va poder, d'una banda, la por a perdre pel pes de la història d'un club que durant el seu mandat va viure un segrest, un motí i una copa i 7 lligues. Tot la veritat de pel·lícula. I per altra banda també el fet d'emmirallar-se constantment en ell mateix. Un home que volia ser estimat per una afició, per un club, i que gràcies al poder, podríem dir d'un xut, al minut 111, un 20 de maig de 1992, va fer-ho capgirar tot. Avui repassarem el poder i la personalitat d'aquell president que va acabar a la presó i que al final va pactar amb l'evidència que el club que més estimava no li era del tot correspost. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, tarda de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Avui a la sotsdirecció, avui sempre, Marta Jarique.
Què tal? Bona tarda. A mi m'agrada més la versió d'ABBA, de Winner Takes It All.
Sí?
Sí, perquè aquesta és com tristota.
No, home, no, però és que ja té això, La història del president té aquest punt que...
Bueno, té... És un sol i ombra, saps? Sí, té les llums, ombres...
Que arribava ràpid al plor, saps?
Ai, sí, s'emocionava.
Clar.
I era bon cuiner, també.
Va emocionar... Bon cuiner.
Sabia preparar...
Ah, Sangus.
Sangus.
Bueno, els guions. Candela Figueres, en aquell moment mig, saps, que l'agafo de...
Icònic.
Com estàs?
Molt bé.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
A la producció, Nuri Francisco.
Al dente, Mercè.
Preparadíssim per variar, pel que passarà,
sí,
avui.
Llança'm el que vulgueu.
En Ferran Capdevila també a la producció. Al món digital, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla. A la vida pràctica i a la interpretació simultània al fabricació, Marta Medina i Paula Moreno. Al món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Tota la gent que passa dels 40 ja me cau bé. Quan me diu, no, tinc 35, a més m'ho diu... De menys de 35 ni parle.
No mirem a la Mondelo.
Exactament, no mirem a la xiqueta esta, perquè no.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Ai, la nostra Mondelo, xiqueta.
Bona xiqueta.
Bona xiqueta. D'aquí res, què farem avui? Doncs repassar l'altra actualitat amb l'equip de fabricació i després la Marta Jarque avui farà la digestió amb... No direm el nom amb qui farà la digestió la Marta Jarque, perquè no es pot saber fins a 15:15.
Jo ho puc saber.
Com, què? Els quarts els podem saber? De què són?
Això com les campanades. Fins a 15:45 no ho sabrem.
Només direm que és una pantera i que és rosa.
És broma, és broma.
Igual ho és.
És que no, només ho saps tu.
Una pantera rosa, trucarem.
Només ho sé jo i en Capdevila. Perquè aquest... bueno, la Moreno ho sap tot.
Ja us he vist així enfrescadots amb una mena d'investigació tot el matí? Que avui... no vagin per aquí els trets.
Deixa'm-ho parlar. Avui hem estirat el fil, veus? D'una notícia. Avui que estem una mica... doncs... culers.
Avui sempre, Mercè, no fem broma amb això.
Però avui més que mai.
Avui la colarada, dia important, eh?
Cas Negreira. Uf. Hem sabut que feia reunions...
sí.
Clandestines, a Barcelona.
Sí. Això és així.
Menjaven sangus. No, no sabem què menjaven, però...
és possible que mengessin sangus.
Però reunien a Barcelona amb amics àrbits, quan venien a pitar aquí a la capital catalana, i se'ls emportava a un karaoke.
Veus? És que això és divertidíssim,
I hem dit...
és que allà pots parlar i no se't sent.
Equip de fabricació, investiguem quin era aquest karaoke.
Ho sabem?
A quarts de quatre... estirarem el fil d'aquesta notícia, ho farà la Harke. Sense saber res, que encara, doncs...
encara millor.
Li dóna més el joc.
Hòstia, Harke. Estic preparada per... saps allò que diu, Luri, tireu-m'ho tot?
Llancem-ho, llancem-ho.
Accepto el repte.
Farem cantar?
Ah, sí?
Farem cantar a qui entrevistem.
D'acord.
Perquè ens digui
noms. Li posarem el micròfon.
Quines cançons cantaven els àrbits?
Ai, tant de bo trobés, perquè segur que passaven moltes coses allà.
És que hi ha moltes cançons que quadrarien, eh? Hem de dir, perquè hem de dir tota la veritat, no ho tenim, bueno, ho hem de contrastar, ho farem amb vosaltres, però tenim pistes. O sigui, hem buscat...
tot apunta a un subjecte.
Un karaoke que tingués una sala privada, perquè, clar, si et reuneixes amb àrbits, has de tenir una sala privada,
no? Pot estar a la vista de tothom, no?
Ha d'estar a Barcelona, o no?
O no? Als voltants, no gaire lluny.
Àrea metropolitana.
Veurem.
Catalunya ha d'estar, no?
Al final, una zona. Catalunya... si arribis amb la targeta d'una zona.
Vale. Això és molt important.
Seria curiós dinar a Barcelona i tenir el karaoke, anar a karaoke, que et diré jo, a Saragossa.
Seria curiós anar-hi en metro, també.
Si n'hi ha aquí...
us puc avançar que és un karaoke a la vora del Camp Nou.
Ep.
Bueno, ah, sí?
A quarts de quatre, la Harke, digestió avui... Pantera Rosa. Has quedat pensant.
És que estic lligant caps.
A veure, després tindrem en Jaume Borja, que també és una mica pantera rosa, avui abans d'hora, cap a quarts de quatre, perquè ens posi al dia de tot el que ha passat aquests darrers dies al món rosa. I a les quatre, avui, en Josep Maria Picola, coordinador del grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting Blanquerna, ens porta una classe magistral sobre el màrqueting al voltant del cap d'any. Clar, què és més car, Candela, el darrer anunci de l'any o el primer?
Doncs ni idea, però m'agradaria saber-ho. Jo diria que l'últim...
poden arribar a costar.
Sí?
Diria que l'últim, perquè estàs pendent... això és...
ah, molt bona.
Estic fent hipòtesi total, eh? Vull dir, estàs pendent de que surti les campanades.
Ben vist.
I el primer potser ja vas... sí.
Estàs fent abraçades, ja.
Estàs brindant i fent abraçades no i no ho mires.
Però l'últim vols que acabi ràpid, perquè tu no estàs pendent de l'anunci.
No,
és un tràmit.
Perdre,
però és, vinga, va, que passi, que no estiguis, jo vull menjar el rei.
Que no estiguis pendent no vol dir que no el miris i que, per tant, el missatge t'acabi arribant.
No sé si cau simpàtic, perquè és allò que vols que passi ràpid.
Que ens ho diguin, Picola.
Clar, però estàs més pendent de la televisió, això és el que diu la...
no, sí, sí.
M'acabo de fer la meva... o sigui, ni idea,
jo te la compro, eh? Sí,
però si jo fos invertís en publicitat, si jo tingués els quartos, diria, poseu-me l'últim.
Parlarem amb el Picola, que ens ho expliqui tot plegat, i a quarts de cinc toca rebre avui al Fabricació Pròpia un nou pacient a la nostra Cheslong. Avui rebrem la visita de la reina dels magazins, que aquests dies també l'hem pogut escoltar com a narradora al musical Oliver Twist, que es feia a la cúpula de les Arenes, també d'aquí ben a prop, de Sants. Avui repassarem vida i obra de la nostra, de la teva, de la tothom, perquè podem dir que Maria Pau Huguet...
ara.
Home.
És una de les cares més conegudes...
per favor.
Mita. Sí.
De casa nostra.
Ja hi tornem. Cony,
un altre cop.
Que tenim més informació.
Estic suant, ja. Què hem de fer més?
Última hora.
On hem d'anar?
Potser la Mari Pau estava en el karaoke.
Ah!
Ens ho està... ui, li agrada ballar i cantar.
I cantar, sí.
No fos que sigui...
Bojos pel ball, feia.
Bojos pel ball.
Jo me'n recordo Bojos molt, de quan estava la Mari Pau...
home.
Locutant els Bojos per Vall.
Ei, home, sí.
Que has perdut com... que has perdut una mica de benzina.
Que saps què ha passat? Que fins i tot he pensat en un moment que recordava com si ella també hagués ballat, però dic, crec que només ho presentava.
A mi també em sona,
jo
això.
Jo crec que l'hem vist ballar a TV3, eh?
L'hem vist, sí. L'hem vist ballar.
Segur.
Sí, l'hem vist ballar. Parlarem amb ella, que té una llarga trajectòria amb Mari Pau Huguet, i serà amb nosaltres avui al Fabricació. I per acabar, torna a sortir la Pantera Rosa, perquè hem organitzat una tertúlia especial per poder parlar del nom que aquests dies està sonant per tot arreu, arran del documental que porta el seu nom, Núñez. Avui amb els col·laboradors habituals de l'Apocalipsi Now, Santi Jiménez, que surt en el documental,
sí,
i
pentinat.
Toni García Ramon.
Sí, pentinat.
Parlarem de qui va ser un dels presidents més controvertits de la història del Barça, Josep Lluís Núñez, i també serà amb nosaltres el director d'aquest documental, el Jordi Call, i que també estarà a l'estudi. I també alguna altra que... una altra sorpresa.
Que anirem al carau, coses? Coses?
Aquests, també?
Sí, convidarem a Pantera Rosa.
Ai, carai. Avui estàs, Mercè?
Enigmàtica.
Bueno.
Bueno, doncs quedeu-vos aquí a passar la tarda.
Periodisme d'investigació, eh?
Fabricació pròpia. Treu la lupa, Harke.
Sempre la porto a sobre, eh?
Tres quarts de... tres? Ens hi posem, realitat paral·lela. Marta, bon any.
Bon any.
Fes-me la pregunta.
Hola, bon dia. Que tens un minut? Tens un minut o no?
Tinc els minuts que tu vulguis.
I a més,
tu.
Avui, bon dia, bona tarda, i no he fet cap gall, cosa que és de celebrar.
Espera't.
Amb la fi de la campanya de Reis, perquè això ja s'ha acabat, s'han acabat també els anuncis de perfums, que són un clàssic d'aquestes dates, anuncis que van dirigits a homes o a dones, exclusivament, perquè hi ha olors masculines i olors femenines i músiques també que destilen el caràcter masculí i el femení.
Oh, que bé que ho has fet, eh? Músiques que destilen, eh?
Sí, sí. Mira, i a més, Candela, us en porto la prova. Endavant a l'anunci... ara us posaré un anunci de dones i d'homes. Començarem per l'anunci de perfum de mascle. És l'anunci d'Invictus. Podria ser música de sessió de CrossFit. No sé si tu, Uri, et sents identificat amb aquesta masculinitat cavernària.
És que, o sigui, aquell home que ho fa esclatar tot, el seu pas...
amb els braços...
Jo sóc tot el contrari. Però jo vaig pensint pels puestos.
Nosaltres també ens podríem sentir com més identificades, no?
No ho sé, no ho sé. Mira,
no m'hi veus, Candela, aquí?
Sí. Jo tu sí que t'hi veig, vull dir, tens aquest caràcter. Clar. Però sí que és veritat que si ets dona, bueno, t'encasellen més un altre to, un to que dista molt de violins... bé, volia dir accent...
I després diu que jo em quedo penjadeta. Ai, Marta, això és el karma.
Un to que dista molt dels violins i accent italià d'aquest anunci de perfum de dona, perquè ara ja anàvem al següent.
Sí.
Recordem la finezza de l'anunci de Sí, de Giorgio Armani.
De France.
Sí alla vita. Sì alla leggerezza. Sì alla seduzione. Sì all'amore.
Sí, a mi
stessa. Sí o no? Sí o no? El segon sí, no sé què es fa referència.
Sí o no?
La leggerezza. Sí, va,
no sé. Com sentiu, les dones no fem crossfit. Sí. Nosaltres som sexis, lleugeres i seductores.
Ha dit sí a la vida, no, al principi?
Sí a tot.
Home, és per dir-li que no, vull dir, escolta'm, jo dic que sí.
Sí a tots els estereotips que des de que històricament s'han vinculat a la dona. Això, com dèiem, els anuncis de perfums no tornaran fins als Reis de l'any que ve. Això era una mica per il·lustrar i per acomiadar com es mereixen doncs, aquests espots publicitaris. Com a dona, són molts mesos sense pistes de com he d'afrontar la vida, perquè, clar, jo perdré, jo m'oblidaré d'aquí 4 dies que he de ser sexy, lleugera i seductora.
No sabré quina és impossible. És impossible perquè ho ets. O sigui, tu entres per l'estudi i dius, mira quina lleugeresa, quin sexisme.
Sí, veus? George Armani.
I quina vida.
A veure, sí, anirem molt perdudes tots aquests mesos, fins l'any que ve, fins la campanya de Reis de l'any que ve, com algunes de les persones famoses que en algun moment de confusió també han acceptat protagonitzar anuncis esperpèntics per fer-se uns calerons. I els propers minuts en repassarem alguns dels més sonats. Tiri, 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 tiri. Comencem per una... Ui, aquesta m'encanta. La campanya publicitària protagonitzada per una periodista del cor que diu... Què vol dir? Vull dir, aquesta dona ha estudiat periodisme o simplement per parlar de la vida dels altres ja et pots posar la medalla de periodista?
És la pregunta del segle.
En qualsevol cas, és ella, Maria Patiño.
¡Qué sorpresa! ¿Os acordáis de la plancha de asar M. Maggi de Jata? Pues ahora es ecológica.
¿Qué fa?
Jata cocina sana y natural.
Sotret de la butxaca.
Mi jata... ¡Oh! Cuando pasa por el puerto canini.
200 punts.
Jerez. A veure, la Patiño té pinta de ser bona cuinera. Tota la credibilitat del món. Jata va creure que tenia la Patiño capitanejant les vendes de les seves planxes de cuinar. Va ser una bona idea. Sí. De fet, va estar durant molts anys. Sí. Agafava ganivets d'aquells afiladíssims i començava a picar les planxes, com volguem dir. Això és duríssim. Això us anirà de conya i us durarà tota la vida. Patiño, que per cert ha deixat la televisió per fer teatre musical. De fet, va debutar aquest cap de setmana al Teatre Eslava de Madrid, ballant a ritme de Naughty Girl, de Beyoncé. Per tant, una dona que és addicta al glamour. Després de fer doncs, aquests anuncis de planxes, ara fa teatre musical. No us ho perdeu.
Però és que m'acabes de deixar...
Ara ens n'anirem cap a Madrid, però al Teatre Eslava.
De pasta demoniat.
A mi tampoc em sorprèn, perquè ella ja feia un show, no?
Pots fer un show i no està al nivell d'un teatre musical, eh? Jo et puc fer un show ara aquí mateix, que t'asseguro que no me'l compra ningú.
Però que ella no és una periodista, diguéssim.
No, periodista tampoc era.
Un moment, potser el fet de presentar Sálvame ja et dona aquesta tirada per anar a fer un show teatral, perquè el Jorge Javier també se'n va anar a fer teatre.
Sí.
Ell ho va combinar ja durant el...
Dramaturg, però. No ho escrivia, dirigia
i
actuava.
No us perdeu les xarxes. Jo he entrat a l'Instagram de Maria Patiño per veure si encara seguia promocionant planxes Jata i m'he trobat aquesta dona remenant el cul dalt d'un escenari al teatre aquest Eslava de Madrid.
Que es
diu? No ho fa malament.
No, ja t'ho dic.
Però sí que és
veritat
que ella no canta. És a dir, ella només belluga els malucs.
És molt difícil cantar i ballar.
I ho fan ballarins i fa allò que cobra els braços i un ballarí per banda l'aixeca.
I t'agafen.
Fa molt de goig.
No trobo Maria Patiño i ara. Maria Patiño.
Si us sembla, seguim amb més anuncis per la història, perquè Patiño no és l'única cara popular que ha venut la seva imatge al diable. La nostra següent protagonista també és una dona, cantant, de Barcelona, que, enfundada en una granota, alguns n'hi diuen mono de cuir, anunciava l'any 2013 uns prestigiosos tallers mecànics.
€59. Aurgi, vienes por el precio.
Un clàssic que en genera molts dubtes. Es tracta d'un anunci tan sòrdid que arribes a pensar que tot plegat era una broma. Si fos així, ben jugat, sobretot per part d'Aurgi. De fet, aquell març del 2013 va acabar sent trending topic, Aurgi, una cadena de tallers mecànics que ningú coneixia. I el vídeo de l'anunci, recordem, protagonitzat per la Rebeca, va acumular fins a 9.000 visites en un sol dia, tot un rècord. Parlant d'aquell moment, clar.
Que, a més a més, ella ens va recordar moltíssim a com era el vestuari de Busco a Jax.
Exacte.
Era una colònia, vestia igual amb aquell mono negre. L'únic que ara, en comptes d'anunciar colònia, anunciava rodes de cotxes, no?
Sí. Jo també et dic que em poso la pell de Rebeca i penso de quina manera, després de 10 anys del seu hit Duro de Pelar, és a dir, tant a l'oblit ha caigut com per acabar anunciant això, canvis de roda.
Ja fas bé, perquè avui, com que la cosa va d'anuncis, li preguntarem al Picola, també.
Clar,
no?
Perquè una cosa és ser la imatge de Lancôme, l'altra és ser la imatge d'uns tallers mecànics que es venen com els més barats i de proximitat. Bueno, a veure, cadascú té les seves estratègies i devia esgarrapar un bon pessic de calés.
Posats a torna, o sigui, a baix de tot.
Home, perquè, a veure, això ja baixeja bastant, eh?
Perquè si intentes tornar triomfant i no ho aconsegueixes, la patacada és gran.
A més, aquest anunci, no sé si el recordeu, era mític, era de color, tota la pantalla de color verd festuc.
Ah, això, verd.
Festuc, molt cridaner. Bueno, en fi, una opció de publicitat com una altra.
Bueno, ja has tirat el fil de la cançó.
Sí, jo crec que era els colors croma, el croma que hi ha generalment en un plató de televisió no és de color verd festuc. Jo crec que no ni el van treure. Havien de posar alguna imatge i no li va sortir. Va dir, tira.
Endavant.
Sí, home, aquests tallers ja ho diuen, que són els més barats. Bé,
i duros de pelar.
Exacte. Les
més,
dues coses.
Més anuncis, no?
De proximitat i molt refrescants eren també els gelats d'una marca relativament coneguda que va intentar competir a la Champions dels gelats fitxant a una estrella del futbol per la seva campanya de publicitat l'any 2012. Ja fa anys, això. El problema, doncs, que es confirma de nou la regla, bon jugador, mal comunicador. Escolteu.
Dice la leyenda en Fuente Alvilla que si haces felices a 48 millones de personas, se te concede lo que quieras. Pero Andrés, hijo, pide algo más.
Vamos, vamos, tiki-taka, tiki-taka.
Calice, helados que ilusionan.
Venga, calice para todos.
Venga, calice para todos, amb aquesta desgana.
Es van deixar tota la pasta en la veu en off, que era la veu d'en Higgins, de Magnum, gran doblador.
Contrasta moltíssim la qualitat de la veu i de la interpretació amb el personatge d'Iniesta, pobret, que jugava molt bé al futbol, però no destilava entusiasme a l'hora de parlar.
Jo crec que ha perdut una mica de... O sigui, té més potència el tiqui-taca, tiqui-taca, que l'Ici. Jo crec que el qui estava dirigint a l'Iniesta li deia, pon tota l'energia, i després ja no li va quedar energia per dir calici.
Todos.
Sí que és veritat que no és escoltar Iniesta i dir, va, vaig a comprar 20 calices, no et surt.
No, no. Escolta, no, 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 només veient-lo, perquè l'actitud tampoc era molt... Vull dir, era molt bon jugador, però ell és molt, molt tranquil.
Home, comunicant no era el seu fort.
Però després també va fer, no tenia una marca de...
De sabates, de bambes, crec,
no? I no va dir de vins, no, també?
Sí. Són de coses, vull dir, els negocis d'Iniesta crec que també està per allà al Japó.
Sí,
i
mira, no deixem els cracs del futbol, perquè ara viatgem al 2012 amb un anunci protagonitzat per l'astre argentí, Leo Messi, amb...
Ui, l'altre que comunica també.
Amb cap dot davant de la pantalla i un contingut, aquest anunci, escolteu-lo atentament, perquè jo no l'havia vist, perquè és de la televisió argentina, contingut altament ofensiu, d'acord? Molt ofensiu perquè l'argument de venda del pa de motlla, que s'anuncia, és precisament la poca alçada de l'ex blaugrana.
Disculpa, ¿me puedes dar un autógrafo para mi hijo? ¿Y cuando tocan? ¿Tú eres el cantante este, el de... No, no. ¡Ah, no! ¡Eres John Harrison! El de la sèrie de vampiros.
No.
Espera't,
No.
El va confonent, pobret.
Basquetbolista.
Ara sí.
¿Tampoco? No.
Tampoc.
Ay, pan blanco bimbo con actis leche. Es el mismo que le compro a mi hijo. También necesita crecer.
Ostras, tú.
También necesita crecer.
De quin any és aquest? I és d'Argentina, aquest anunci? D'on dius que és?
Anunci del 2012. És duríssim.
Encara devia guanyar el Mundial.
Sí. Un dels anuncis més denigrants, que és directament un linxament al pobre Messi, perquè primer el confonen per un cantant.
Però d'on dius que és?
Que això ja és caure baix.
És de la televisió argentina. I després li diuen a la cara que ha de créixer, que fa bé de comprar-se aquell pa de motlla.
Però ell va acceptar fer aquest anunci,
clar,
no?
Clar. Vist en perspectiva, l'anunci de Calice deixa Iniesta en molt, molt bona posició.
Sí.
I fins aquí avui el meu recull d'anuncis amb protagonistes inesperats. Mercè, n'hi ha molts més. I els seguirem repassant perquè, com diu la cançó, són una autèntica meravella.
Mira, doncs també li passarem avui al Picola, que també ens ve parlar d'aquests anuncis dels primers, no? I al final jo no sé si aquests sortirien amb aquest moment tan...
No oblides fàcilment aquest anunci. Aquest
jo el del Messi
de
ha arribat per quedar-se, el
remarcar-ho.
Sí.
Vinga, va, que jo no sé si hem de remarcar. A veure, Luri, com estàs, tu, avui?
Ui.
Estàs... Què?
Ui, ja fa. No, que hem de remarcar
moltes coses. Tira, Paula, tira. Puja, per això.
Hem de remarcar molts gols aquesta nit.
Bueno, a veure... Miraràs el partit?
Sí, perquè crec que és en obert, perquè si no, tiraria de ràdio. És en obert?
No és en obert, Paula.
Imagina't.
Mercè,
parlant del Barça.
No miraré el partit.
És a Movistar.
No. Espero que marquin i remarquin. Va, avui, que és dijous, aprofitant que amb els apocalíptics solem parlar de notícies que constaten que el món s'acaba, us porto una de les proves definitives que, efectivament, tot això s'ensorra. La imatge que us he adjuntat al guió és 100% real. Pàgina 8. Estem parlant dels ous ferrats envasats al 8.
Ui, sí.
No pot ser, això.
Però això està fet...
Si sembla plàstic, això.
No m'ho crec, això.
Fa molta angúnia, això.
Fet, és real. És 100% verídic.
Sembla allò, saps quan vas als restaurants japonesos que hi han mostres com del plat a l'aparador?
Sí, sí, sí.
Fa moltíssima angúnia.
Explica, Francisco, que estem, de què estem parlant.
Ja, estem parlant de dos ous ferrats. Ja ferrats, diguéssim, sí. Ja fets, ja fregits, envasats al buit. Obra d'un conegut supermercat valencià. Dos ous, €1,80.
Caríssim.
Clar, si surts, si comptes a quan et surt la dotzena...
Caríssim.
Sabeu, sabeu les joguines dels nens petits?
Sí, sí.
Que és tot
el qual.
És aquella imatge, aquells ous que tenen que, de plàstic.
Sí. Quina angúnia.
Ja, segons el suplement gastronòmic del 20 Minutes, aquest miracle culinari és obra de Javier Izuel. Mm. És, podria, jo diria que és com un alquimista. Que ha aconseguit fer obrar el miracle. Aquest espanyol va patentar un mètode per refrigerar els ous fregits, va muntar una fàbrica a Teruel per desenvolupar el projecte, va aconseguir que Burger King li comprés el projecte i, dos anys després, la seva empresa Innovation Foods es va declarar en concurs de creditors degut als sobrecostos del mateix projecte. Tot i això, aquests supermercats valencians, que en direm Mercawoman, per exemple, han decidit comprar la idea d'Izuel i comercialitzar el producte que, segons ells, puede venir muy bien para niños que empiezan a quedarse solos en casa, pero que no es aconsejable que usen una sartén estando solos. Y sobre todo para personas con discapacidad o con dificultades de movilidad.
Manda huevos.
Los huevos valen para hacer una tortilla. Los huevos tienen personalidad. Los huevos hacen...
Jo vull centrar-me en el plàstic i el concepte envasat al buit. En un món on, si una cosa hi sobra ara mateix, són els plàstics, us porto un recull d'articles del tot prescindibles i que realment es venen rebossats en plàstic. Comencem per les fruites.
El mundo de las frutis es muy divertido.
No pot ser que estic veient.
És que s'ho passa bé, Jol, eh?
És que, però no es viatja tant el temps, ara
home,
mateix.
Home, sí, els frutis,
els
no?
Els frutis.
El
que estàs veient també és cert, Candela.
Va, expliquem què estem veient. Què és això?
Tenim aquí unes fotografies d'uns plàtans pelats, envasats al buit, de dos en dos.
Sí.
Ah, pelats ja, també.
Sí, sí, clar.
Això és complicat perquè de seguida es fan negres, els plàtans. Deuen ser de plàstic, també, els propis plàtans.
Però quin sentit té que pelis el plàtan i l'envasis en plàstic?
Perquè potser a vegades estàs conduint maquinària o escrivint amb una mà i no tens les dues mans per pelar.
És més difícil.
És més difícil.
Obrir aquest envàs de plàstic com un plàtan.
És que no ho entenc. Però no hi havia com un eslògan? Saps abans de... No sé, els plàtans així.
No, no, també hi ha...
Envasats.
Només fa angúnia, només us diré que fa una mica d'angúnia.
Això et costa.
Semblen Frankfurt, sí.
Doncs deixem l'envasat al buit i anem a l'envàs tradicional. Grills de mandarina.
També.
Separats, ja, envasats.
Hi ha gent, veus això? Hi ha gent que li fa molta angúnia pelar la
o una taronja.
És absurd, però mira, ho justifico més que el plàtan, no, potser?
Agafeu un ganivet.
No, però sí que és veritat que fa mal de pelar.
Però hi ha molt de plàstic aquí, és que això no...
Sí, no, és horrorós, és horrorós.
És per justificar-ho, almenys. Perquè els plàtans és injustificable.
Sí, sí, sí.
No té cap sentit.
Sí, és veritat.
En principi, diguem que l'embolcall del plàtan és biodegradable. Per tant, per molt que el tirsis al mig del carrer, cosa que no està bé perquè podries ensopegar, com hem vist als còmics i a les sèries de dibuixos, allò es biodegradaria, però el plàstic no. No anem bé.
No anem bé.
Però la cosa no acaba aquí.
Ja arriba el popés, temporada de calçots, a veure com trepa-me per trobar els millors de tots. Les cepes van plorar, però...
Ara que ja n'és temporada, vol ser el rei dels calçots, però no li acabes de trobar el puntet? No ets amant de la natura o et falla la infraestructura on cuinar-los a foc viu? O potser et falta paper de diari per guardar-los calentons? No pateixis, Mercè, per res, perquè em pots trobar de cuinats i envasats al buit al teu supermercat de confiança, i això és cert, perquè jo tinc un supermercat sota casa, una marca que no seria de les top, i ho he trobat, això.
Sí que n'hi ha, sí.
Calçots ja fets.
Fets
a foc, eh?
Però fets a foc, ja.
Sí, sí, perquè aquests no són ben bé els que jo volia posar, perquè això sembla com bullit. Però els veus amb el
suc arrimat,
això.
Una mica, eh?
Sí, sí, amb aquell color negre que han estat fets al foc.
Sí, 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 sí. Bueno.
Estem arribant a un nivell de voler tenir maduixes i alvocats tot l'any, de fer-nos enviar productes per Amazon i Glovo i retornar-los a voluntat sense importar-nos la petjada ecològica. Només ens faltaven les mandarines i els ous ferrats embarats al buit. Al final, com deia en Rubén Blades, acabarem vivint en un mot envaït en plàstic.
Era una ciutat de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora.
Doncs mira, fixa't tu que amb els senyals horaris, per primera vegada, jo crec, arribem a les 3... Marxem a publicitat, veig com sonen. I avui per última hora trucarem a Manlleu, perquè a Manlleu estan animant els veïns de Manlleu a saludar-se, a dir-se bon dia,
molt
per
bé.
Fomentar cohesió i convivència.
M'agrada.
Bravo.
Vinga, doncs la penúltima hora avui al Fabricació Pròpia passa per Manlleu.
Comoditat, nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos a...
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ten cuidado, que si no lleva la marca tractor, no es tractor. Exige esta marca. ¿De acuerdo?
Sí.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, va, que ha arribat l'hora de connectar, com fem cada dia, amb una de les nostres corresponsalies repartides ja pels tres continents. Avui el que fem és tornar cap a casa nostra, cap a Catalunya, concretament cap a Osona. Però atenció, perquè el nostre corresponsal allà és l'alcalde de Manlleu. Ens volem interessar per una campanya que pretén fomentar que els veïns es saludin quan es trobin pel municipi. El nom de la campanya és Bon Dia. Per tant, a aquesta hora, Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, bon dia.
Bon dia, mai més ben dit.
Escolta, és una campanya molt simple, Arnau, però no es pot perdre mai el fet de saludar-se amb els veïns dels municipis, Arnau.
Correcte. Com bé dius, és un petit gest, però és un petit gest que ens ajuda a la convivència i que trenca barreres. És com trencar la barrera d'entrada en comunicar-se a algú i creiem doncs, que és incorporar l'hàbit de saludar-se i que millora la vida de tots els veïns i veïnes.
Va, Arnau, però explica'ns per què vau creure necessari portar endavant aquesta iniciativa.
Doncs mira, és una iniciativa que surt entorn doncs, del PEC, del Pla Educatiu de Ciutat, surt doncs, de la iniciativa ciutadana, concretament de dues veïnes de Manlleu, les quals, doncs, quan arriben a Manlleu, veuen que s'estava doncs, començant a perdre una mica aquesta tradició. La veritat és que a Manlleu som una ciutat petita i un poble gran, i en quant doncs, que això encara es fa, tant doncs, dir bon dia com donar les gràcies quan creus un pas de zebra, I la veritat és que això és maco, és una qüestió també d'educació i que és com una herència que ens agrada doncs, mantenir i que no volem que es perdi dels nostres avis.
Clar, aquí a Barcelona, Arnau, podrem dir, no sé com ho veus tu, però és gairebé una guerra perduda, eh? A veure, hauríem d'aprendre de vosaltres i fer aquesta iniciativa també, perquè Manlleu, si no m'equivoco, ara mateix, en quants habitants esteu? 20.000? Més de 20.000?
Ara mateix estem a la frontera, si és que ja no l'any passada, dels 21.000.
Dels 21.000, sí. Clar.
Clar. Això a Barcelona són tres blocs de pisos, no gaire.
clar, però vosaltres, per tant, en general, us coneixeu els uns als altres.
Sí, majoritàriament ens coneixem. La Idiosincràcia de Manlleu fa que, a més, entre la gent dels barris també es conegui molt. És a dir, la gent que és del barri de Gràcia, perquè també tenim barri de Gràcia, doncs és molt del barri de Gràcia. La gent que és del barri de l'Erm és molt del barri de l'Erm. I la gent que és del Baix Vila o del Vila, doncs molt del seu barri. Això fa, doncs, que, a més, doncs, clar, quan creues el pas de vianants, doncs, dius bon dia i dones les gràcies al que t'ha deixat passar perquè el coneixes.
Sí.
Doncs quan entres a les botigues o tot arreu, doncs, la veritat és que tothom et diu bon dia i, a més, doncs, hem tingut bona acceptació per part de les botigues i la restauració a participar d'aquesta campanya.
I quin ha estat els primers, aquesta primera resposta, Arnau? Heu pogut valorar ja, perquè em sembla que bueno, fa poc que l'heu tirat endavant, però els vilatans de Manlleu l'estan portant a terme o no?
Sí, majoritàriament sí. A més, sobretot aquesta campanya ens feia molta il·lusió que, com que sortia del Pla Educatiu de Ciutat, també l'incorporessin, que ho tornin a incorporar també la gent jove. Aquesta canalleta també que puja dels col·legis, que tornin a agafar aquest hàbit.
Ah.
Perquè és veritat que si ho fas, doncs, quan vas a fer una volta pel poble, doncs, amb el col·le, això també fa, doncs, que agafis l'hàbit i quan siguis més gran, doncs, també ho traspassis a les següents generacions que venen.
I anava a dir una cosa, Arnau, ho heu fet molt bé, perquè aquest bon dia, nosaltres que tenim el mestre Virgili aquí al programa, ens diu que el bon dia serveix tot el dia. Vull dir que heu donat com les paraules claus.
Bon i dia, eh? Sí, la veritat és que estem molt contents. A més, és com comentàvem, eh? És un petit gest, però que a més, és un element que pot contribuir molt a millorar la convivència a la nostra ciutat. El fet, doncs, que quan estàs saludat amb algú ja no és algú desconegut.
Ja està, i heu trencat el gel.
Exacte, trenques el gel i, doncs, ajuda que la gent, doncs, se senti part d'una comunitat, sobretot nosaltres que som una ciutat, doncs, molt, amb una multiculturalitat molt important, doncs, fa que intentem, doncs, trencar aquestes barreres, aquest gel, i crear una comunitat molt més forta aquí a la nostra petita ciutat i gran poble.
Clar, molt ben dit, Arnau. Ara el que hauríeu de valorar és fer una campanya perquè la gent arribi puntual als llocs, no? Perquè a vegades aquest bon dia, depèn de qui te'l faci, no? Pot ser...
Sí.
Deixa'm escoltar-la, va, la posem un moment, la campanya. Va? Vinga. Val.
Bon dia.
Aquesta expressió forma part del teu dia a dia. Et sembla estrany dir-ho? T'imagines a partir d'ara dient-ho sempre? Quan entres a una botiga, quan et creues amb una altra persona, quan arribes a la feina, quan veus una persona que treballa al carrer, et convido a fer-ho.
Bon dia.
Good morning.
Bon dia.
Buenos días.
Bon dia.
Sabah al khair.
Bon dia.
Buenos días.
Arnau, és que és educació, eh?
Correcte. És educació i, a més, quan sents aquesta veu tan imponent, també d'un malloent com és Lluís Soler,
home,
i un bon dia... És espectacular.
Què li vols dir? Li vols retornar el bon dia, acte seguit?
Exacte.
És que clar. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, com sempre nosaltres el que fem amb aquestes trucades, la penúltima hora de fabricació, és acabar i ens interessem pel temps i el trànsit. Com el tenim a aquesta hora des de Manlleu?
A aquesta hora està núvol. Aquí no està previst que nevi, perquè estem a la cota més baixa de la comarca d'Osona. Però segueix núvol, hem començat el dia amb boira, com no pot ser d'una altra manera, afectats pel riu Ter. I el trànsit, doncs, com et comentava, som una ciutat petita i poble gran, per tant no tenim massa problemes amb el trànsit, excepte a hores punta.
Per tant, avui, pel que dius, pel que fa al temps, no fa gaire bon dia a Manlleu, eh?
Sí que és un bon dia, perquè si plou, últimament hauríem de considerar que és un bon dia.
Ben tornada, Arnau. Moltíssimes gràcies, i ara sí, que tinguis molt bon dia.
Gràcies, que vagi bé.
Paula, vinga, va, vull dir, és que clar, ja estem aquí com a casa tots. Va,
xicos, escolta, calles, que estem parlant en directe, tia.
Estem en directe, home. És que tenim un altre cas que estàvem parlant ara amb l'alcalde de Manlleu, estàvem tots callats, gràcies, però de cop i volta ha arribat aquí per l'estudi de Ràdio Estel una persona que li volíem donar bon dia.
Clar, perquè nosaltres com a Manlleu també som educats.
Llavors, deixem que es vagi instal·lant de mica en mica i candela. Fins que el nostre convidat s'instal·li.
M'encanta, perquè...
Amb un nou horari.
Ha sigut capaç tu l'has saludat i no t'ha contestat, i és xerraïna com ell sol.
Bueno, a veure com ha començat aquest any.
Està fent un esforç per no contestar.
Mira, cap on ens portes, Candela?
Doncs cap a l'11 de gener de l'any 1994.
Això s'ha d'explicar.
Què ha estat,
o no,
això?
O no s'ha d'explicar.
No, no s'ha d'explicar. Jo crec que és art. No? Qui era,
és art.
El que deia que tot... Ai, el Josep Hurtós, de Girona, que deia que el Girona era una obra d'art.
Una obra d'art.
Mira, la màgia de la ràdio és que no es veu.
No es veu.
Doncs ja està.
Però se sent, aquest instrument de vent...
Doncs ja està. Imagineu. 11 de gener del 1994. Què hi ha en dimarts? Feia un dia rúfol a tot Catalunya, però no plovia ni nevava, i el Nou Diari explicava moltes coses, entre elles que un senyor volia portar dos dofins a Roses i que havia molta expectació als Estats Units per un judici a una senyora que havia tallat una part important del seu marit.
Ai.
I com que sé quina notícia voleu per la que comenci, els vostres desitjos són ordres. Començaré pels dofins a Roses.
No, ja.
El senyor que volia portar els dofins a Roses era el regidor de Medi Ambient i Platges de l'Ajuntament de Roses. La seva gran idea era comprar dos dofins o fer-los portar a algun lloc i deixar-los al mar perquè visquessin entre els dos nous espigons de la platja.
Preciós.
Amb la idea que es quedessin allà, eh?
Clar.
A tot el golf, que no sortissin.
A mi és el primer dubte que he tingut. Dic, a veure, tu des de quan deixes dos dofins allà i dius, ei, nois, quedeu-vos aquí. No.
Si no passa ni amb els gossos,
això. Tenen la voluntat sempre de marxar. Marxar mar obert.
Com els humans, una miqueta, que sí. I després, el segon dubte que em va generar és, tu ets regidor de Medi Ambient.
Campeón.
I t'aportes dos dofins en un espai on no haurien d'haver dofins. Ai. Quin regidor de Medi Ambient estàs fet?
Doncs el que va guanyar. Devia ser molt simpàtic.
No sé.
Devia ser simpàtic, la gent el va votar i després passa el que passa.
Bon dia, i llavors ja s'ha
dit. Però el regidor, això de portar dos dofins a Roses ho feia... Perdoneu. Ell creia primer...
Sí.
Bueno, ho feia per turisme, bàsicament. Perquè creia que els dofins es quedarien allà davant, efectivament, i que llavors...
Era un visionari.
Tothom hi aniria com a la Meca, saps? A visitar els dofins de Roses. El que passa és que ell creia que es quedarien allà perquè els aconseguirien ensinistrar.
Primer, jo entenc que per ensinistrar has d'insistir, i per insistir els has de tenir un lloc tancat, diguéssim, perquè si no...
Uri, això és un pla sense fissures. A més, té molta vista, perquè diu, farem una parella perquè un s'avorriria, pobret, tot el dia anar donant voltes pel golf, posem-ne dos, que així estaran distrets.
Jo només et dic que jo he estat en parella a Roses... I cames, ajudeu-me, eh? Vull dir, tampoc he tingut ganes d'estar-m'hi molta estona. En fi, una idea que el director comercial... És bonic, però tampoc per reinstal·lar-t'hi.
És molt més bonic encara Empúria Brava, amb aquells edificis, aquella skyline...
En fi, una idea que el director comercial del Zoo de Barcelona no trobava descabellada. Jo suposo que tu vols portar dofins i el primer que preguntes és... Vaig a preguntar-li a la gent del Zoo de Barcelona que entenen de dofins.
Què us sembla?
Que jo sí que la vaig trobar molt descabellada només al llegir-la, però per sort es va quedar en una idea perquè després vaig fer un Google, delfines en Roses, importación, i per sort no vaig trobar... Perquè els dofins allà mai eren. Per sort no vaig trobar res.
Bé.
En canvi, el que era una idea, però al final es va acabar executant, va ser la notícia aquesta que us deia de la dona que va tallar el penis.
Però el que ens explicaràs, això, és real de 1994,
sí,
és una notícia.
Jo les notícies li puc posar salsa i pebre, però no me les invento.
Clar, que hi haurà gent que estarà menjant. Diguem-ho bé, eh? No, Uri, no facis aquesta cara.
A veure, li va tallar, no se'l va menjar. Escolta'm la cançó.
A veure. No, però vull dir que aquestes coses m'impacten, tu. No et posis amb els caps, Uri. Clar.
Jo vaig amb el freno de mà, perquè...
Bé, fa riure la notícia, però és sèrie. El matrimoni en qüestió era de la ciutat de Manassas, a Virgínia, als Estats Units.
Sí.
Ell es deia... Manassas, jo què sé, no sé. Però ell es deia... No t'has de quedar amb aquest punt.
Era una dona de Manassas.
Estàs tu.
I qui amenaça?
Això desgrava el que acaba de fer.
Passem-ho ràpid.
Sí, es deia Lorena Gallo, encara que era més coneguda com a Lorena Bobbitt. I potser per aquest nom ja l'hauríeu de començar a conèixer. Era el nom de casada. I l'escabatxinada a la carn d'olla del seu marit va causar molt d'impacte als Estats Units, tant que se'n va fer un gran ressò mediàtic i el judici el van seguir diverses televisions. Estem parlant de l'any 94, on no hi havia el moviment feminista i actualment en dia, on els maltractes cap a la dona estaven molt més integrats a la societat i no se'n posava tant al focus. Sí. Vull dir, era una cosa com normal de la vida diària. La versió d'ella era que el seu marit portava anys maltractant-la i que una nit, després de que tornés borratxo a casa i de que l'intentés forçar, quan es va quedar adormit, ella no va poder més i va reaccionar així, però quasi sense ser-ne conscient. Era com de tots els anys de maltracte. Mentre que la versió d'ell era que ella es volia separar d'ell, que estava boja per ell i que ell es volia separar d'ella, perdoneu, que ella estava boja per ell i que l'única manera de que no se separessin era tallar-li el tema. Petit apunt, els metges van poder reconstruir el penis. Aquest senyor després la funció del membre va continuar perfectament. I, de fet, mireu si li va continuar funcionant bé, que ella em va treure...
Ai, no vull saber.
No, que ella em va treure de tot aquest tema, em va treure rèdit econòmic perquè es va fer ectoporno.
Mare meva.
No. Bueno, és igual. No sé què et fa tanta gràcia, Marta, però...
Bueno, escolta.
Bueno, només us diré que aquesta senyora, anys més tard, va fer una història de la seva pel·lícula, ho va voler explicar per ajudar totes les dones que es poguessin trobar en aquesta situació semblant de maltractes. Sí. I aquest és el tràiler de la pel·lícula. Es diu I Was Lorena Bobbitt.
I can't dance.
Neither can I.
How come you don't have a boyfriend?
És en anglès, però el podeu trobar a Amazon Prime Video si la podeu veure.
I la cinta dius que és una denúncia cap al maltracte.
Evidentment. Ella finalment va poder explicar la seva versió. Sí. Anys molt més tard...
Just que a mi em sona aquesta notícia. És del 94.
És del 94. O sigui, va crear molt de rebombori per la part masculina que havia passat, però realment darrere hi ha una història de maltractes que calia ser denunciada.
Un minut ara que ha passat un quart de 4 de la tarda...
Perdoneu, és que...
No passa res, Candela.
Vull dir...
És que som naturals, aquí.
He de treure mocs, perquè si no m'ho feu.
Fas molt ben fet. Anem a publicitat i a la tornada... Espera't, deixem-li ja dir... Bon dia.
Ja puc parlar. És que Candela és veritat, eh?
És que jo volia que parlessis.
Cal que ens ofeguem.
Jo pensava que potser portaries algun apunt sobre aquesta notícia, perquè t'estàs molt posat al dia.
Estic impactadíssim.
Clar, no m'estranya. Anem a publicitat i a la tornada... Harke, tu estàs preparada per fer la digestió?
Jo estic, però a puntíssim.
I amb qui la faràs?
Amb el senyor Sergi Delgado.
Ah, ja ho saps?
Sí, home, a mi això m'acaba d'arribar per fax, la informació. Jo sempre porto un fax a la motxilla.
Tenim un burofax aquí a Ràdio Estel.
Petrifax.
És el responsable de Karaoke Rooms. Això és a l'avinguda del carrilet 237 de l'Hospitalet.
Carai, tu, per no tenir dades...
No ho saps,
és que m'ha arribat tot el fax.
Tenim tot.
Amb els fax, no és com amb allò que feien amb el...
Código Morse.
Exacte, que havies d'escurçar els missatges. Sí. Això pot ser tan llarg com vulguis, el fax, ho entens? Bueno, total, llarguíssim, perquè és sospitós de ser un dels karaokes que hi anava, doncs això, aquest expresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, amb tota la colla.
Negreire.
Això mateix.
Tots els àrbits que venien a Barcelona.
Cap allà, que se'ls comportava a sopar i de karaoke.
Pregunta-li, Vera, a veure si t'ho pot confirmar.
Ja està. A karaoke s'acabava tot. Sembla un preu molt baix per amanyar partits, diguem-ho
així. No sé què passava allà dins, ja ho preguntarem.
Doncs vinga, d'aquí res ho sabrem, aquí el Fabricació Pròpia. Ara tornem.
Quins nervis.
If I was really hung, I'd make a whole album called Me and My Dick with interludes of all the girls that I've been with and talk about my past.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Us ho deia
deia, Mar, aquest matí hem tingut una novetat important del cas Negreira. Els exàrbits de primera divisió, Mateu Lahoz, Jaime Latre i Pino Zamorano, han declarat que quan venien a arbitrar a Barcelona, doncs, Jarque, és això, que els portaven a sopar, els feien com un tour, sí, i acabaven a un karaoke.
Festa. Sí, sí, es veu que sí. Diuen que el cap de colla, Marcel, que organitzava la festa, que això sempre n'hi havia un. Era Enríquez Romero, fill d'Enríquez Negreira, exvicepresident, recordem, del Comitè Tècnic d'Àrbitres. El Sergi Delgado és responsable de Karaoke Rooms a l'avinguda del Carrilet 237. Això és a l'Hospitalet, bastant a prop, Mercè, del Camp Nou. I nosaltres sospitem, doncs, de que aquest karaoke podria ser, doncs, el karaoke.
El karaoke.
Sí, que freqüentaven tots aquests exàrbitres, recordem, de primera divisió. Sergi, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. La mar de bé, millor que aquests.
Millor que aquests, ho dius per experiència? Perquè havíem visitat alguna vegada el Karaoke Rooms?
No, que jo sàpiga, no. No, nosaltres portem poquet i bueno, som sales d'assaig que fem tant classes de música com tota l'activitat del karaoke, que és pues que tothom li encanta venir a un karaoke i disfrutar del seu espai privat per ells, tipus Àsia. Mm-hmm. I no té...
Clar, Sergi, jo entenc que vulguis dissimular, perquè, clar, evidentment, jo crec que si realment confirmessis aquesta informació, es confirmessin les nostres sospites que efectivament aquests exàrbitres venien fins a Karaoke Rooms, a vosaltres se us giraria moltíssima feina. Quines cançons es demanaven aquests exàrbitres quan venien a Karaoke Rooms, Sergio?
Bueno, nosaltres no sabem el que escull la gent de música.
No ho sabeu, però si tu fossis en aquella època àrbitre de primera divisió, quines cançons creus que... O quina demanaries tu de cançó? Quina t'agradaria cantar?
Bueno, la veritat és que hi ha els himnes dels equips de futbol, que la gent els demana dintre del catàleg de les sales. I personalment, nosaltres que venim del món de la música, d'organitzar concerts, ens fa una mica de pena perquè no són gaire musicals, no, aquests himnes. I dius, hòstia, amb la quantitat de música bonica, increïble que hi ha al món, quan algú se posa això, és com una mica de...
Clar, dius, ostres, potser hi ha temes, no, que tenen més mèrit, no? Són més bones cançons, més bona música que els himnes de futbol. No sé si tenint en compte, doncs, que això, que, com dèiem, tots els focus, doncs, això, enfoquen aquest Karaoke Rooms com a principal sospitós d'acollir aquestes trobades d'àrbitres. No sé si l'himne del Real Madrid és una de les cançons, doncs, que s'ha demanat més al llarg de la vostra història, Sergi.
Aquí lo que més demana és Rafael, Mi gran noche. I per dir-ho d'alguna manera, és una de les cançons que més demanen. Tenim un top de lo que la gent més demana, i l'Alaska, i... Però no, els cas de coses de futbol, per sort, no...
No, eh?
No gaire.
Clar, a veure, quin...
La clientela, que els encanta el karaoke, tenim moltíssimes nenes que fan el seu aniversari, jovenetes, saps? I ja et dic jo que el que més els importa és el futbol.
I clar, a veure, vosaltres per això sou bé, un local de karaoke, ho deies, que teniu sales privades.
Sí, únicament privades.
Clar, no sé si també heu rebut noms o persones famoses al vostre karaoke, precisament perquè volen això, la intimitat, no volen, doncs, això, que el públic els vegi, però han vingut a veure's i a cantar amb vosaltres.
Pues la veritat és que sapiguem, no? No, nosaltres no... Ve gent normal, tothom, qualsevol... A tots ens agrada cantar, de qualsevol raça, de qualsevol identitat sexual, de qualsevol nacionalitat, ve gent de tots els països.
Sí.
En la mateixa sala, al mateix dia, podem tenir gent de 5, 6, 7 països diferents.
Públic internacional, a Karaoke Rooms.
Total, bueno, com és la societat en la que vivim, una societat multicultural, multi de tot, multisabors i el que ens agradi.
Molt bé.
No,
Sergi, deixa'm preguntar-te també una mica pels gustos musicals, perquè, a veure, pels gustos musicals i per la dificultat tècnica també d'alguns temes, perquè, per exemple, a nosaltres això d'anar a karaoke ens encanta, però hi ha gent doncs, que no hi ha anat cap vegada i els hi fa una mica de frente. Quina diries que és el tema, doncs, allò que dius, ostres, queda molt bé, quedaràs molt bé i no és massa difícil, no és massa complicada de cantar?
Bueno, jo no miraria cap tema, miraria en general que la gent estigui còmoda, perquè perd un cop tanques aquestes sales que estan superinsonoritzades, te sents amb un confort, cantes aquella cançó que et vingui de gust i a la segona cançó ja estàs amb una teràpia que t'has oblidat dels teus problemes i cantar cura. És que, perquè amb aquesta intimitat no hi ha cap tipus de vergonya. És que més us estimen, no? Tipo família, tipo amics, tipo el que tu vulguis. Mm-hmm. Llavors totes les cancions funcionen, cadascú té la seva i a mi m'encanta.
Tu en tens alguna de peculiar concreta que t'agradi cantar especialment, Sergi?
Uf, no, jo salto bastant de gustos. M'agrada tot tipus de música. Puc anar a veure a la Rosalía o al Benjamin Quintain, o saps, qualsevol estil s'ha de respectar, o en aquest any de molts de reggaeton, Mora, m'agrada tot.
Sí, sí, no, clar, hi ha gustos per tot. Deixa'm preguntar-te també, clar, que ho dèiem, aquesta notícia de que els exàrbitres de primera divisió, Mateu Lahoz, Jaime Latre i Pino Zamorano, doncs deien que quan venien aquí a Barcelona visitaven, anaven junts a cantar el karaoke. Creus que és una bona opció d'un karaoke, és a dir, anar a cantar un karaoke amb els companys de feina, o tu creus que pot generar algun tipus de tensions, mal rotllo, o justament al contrari, que pot unir a les persones cantar un karaoke?
Mira, tenim molts grups que venen en plan team building, que li diuen ara, en plan activitats que munta l'empresa o empreses que es dediquen a muntar aquest tipus d'activitats i l'ofereixen a diferents clients i ens els porten i la veritat s'hi va molt, molt bé. Surten contents, han fet alguna cosa diferent, han perdut aquesta vergonya, etc. També tenim escoles que venen i fan una activitat així dels crios, no? d'expressió corporal, si es cuiden cançons en anglès, pues d'idioma. Són moltes més coses. És dir, hem descobert un món que és totalment increïble i gràcies a la situació d'ara, que artistes, això, el The Weeknd, la Rosalía, diversos n'han fet videoclips a karaokes, passa aquesta notícia d'aquests senyors del futbol... Bueno, però al final ens suma i apropa una activitat que abans, fa potser uns anys, no era tan, era tan comú aquí, no? Mm-hmm. O sigui, el mateix anar a un bar que tingui un sistema...
Sí, sí, això és així.
...davant del públic. I bueno, és com... Ens comparen com els escape rooms, ens comparen així amb aquest tipus d'activitats, d'experiències que li diuen ara, de passar... Uh-huh. amb família o amb amics i després ja el que es parla allà dins no és cosa nostra.
Escolta, deixa'm preguntar-te, que vosaltres heu dit que no venien al vostre karaoke. No sé si tu, com a responsable d'aquest karaoke rooms i expert en la matèria, tens algun karaoke, sospites d'algun karaoke que pogués doncs, acollir aquestes jornades lúdico-festives de Mateu Lahoz, Jaime Latre i Pino Zamorano? No sé si hi ha algun karaoke per aquí als vols del Camp Nou que, doncs això, que aculli aquest tipus de persones.
Anirien al restaurant, suposo, i tancarien allà fins que els hi deixessin.
Però ells han dit que anaven a un karaoke.
Si posaven música era perquè no s'escoltessin les converses, ja està. No sé, no crec que escolleixin un karaoke.
Oh, això han dit, eh? Això han dit. Aquesta és la notícia, Sergi. Bé, en qualsevol cas, jo crec que tu aquí t'has expulsat responsabilitats. Nosaltres considerem que Karaoke Rooms, per la seva proximitat al Camp Nou, segueix sent el primer local de sospitós. I quan es confirmi, Sergi, ja ens tornarem a posar en contacte amb tu.
D'acord.
Que vagi molt bé, Sergi. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
I música. Ciao.
Adéu, bona tarda.
Ciao.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura.
un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ubicats ara, perquè quan escoltem aquesta sintonia, doncs és d'aquí una hora aproximadament, normalment, és a un quart de sis de la tarda. Quart de sis? No, quart de cinc. A quart sí. De cinc, Jaume. Quart de
vinc
cinc.
A les 16:30 sempre,
exacte,
no?
Exacte, quart de cinc. Dos quarts de cinc.
També l'hem mogut algun altre dia, no?
Sí, bueno, però avui
es mou molt aquest home.
Jo vinc quan se me requiera al puesto. Bueno, sí, menos sí. Quan estic malalt. Que quan per força major no puc aixecar-me del llit.
Bueno,
però ja està, bon any 2024, a tothom.
Amb aquests virus hem caigut tots, llavors ja, ja. No passa res.
És que
no
ha sigut un Nadal, ha sigut un Nadal horrible.
Mira, i aprofitem, us sembla si enviem una salutació especial a tots aquells oients que ara mateix estiguin amb un refredat o que tinguin algun del trident que li vam dir ja, que és la Covid, virus de la grip
i el virus intestinal. Sí, sí, que segurament també han de pujar el volum de la ràdio a tope perquè tenen les orelles tapades de mocs i gairebé no ho senten.
Per això.
És el que acostuma a passar.
No us preocupeu que us acompanyem nosaltres en el transcurs de la tarda i us enviem una abraçada ben forta.
Ben forta, que us recupereu aviat.
Exacte. Bé, per on vols començar, Jaume? A veure, recordem que el Jaume el tenim aquí perquè és el nostre expert en televisió i premsa rosa i ens posa el dia... Tu llegeixes les revistes? Perquè surten dimecres,
sí, home,
no?
Sí, home, per favor. Home, només fa... Com que si me les llegeixo? La duda ofende. No, a veure, un moment. És veritat que he perdut una mica. Ara, ara, després de fer el drama, vaig a ser sincer. Lo que és la revista de paper, només quan vaig a casa amb ma iaia, que té sempre el Pronto al lavabo, o sigui, és així, és com...
És de Pronto, no? Perquè,
de Pronto. La més vendida en Espanya, eh?
Sí, sí, però vull dir que tu pots classificar la gent de tot l'estat...
Per la revista que
llegeix. Per la revista que llegeix de premsa.
Perdoneu,
rosa.
I durant el Covid...
I el Pronto.
Totalment.
Va desaparèixer les revistes.
Oi,
no us en recordeu? A les perruqueries.
Ah, pel tema dels
contagis.
Del tacte i del...
Sí, sí. I moltes no han tornat, perquè això eren uns quartos i molts ja s'ho estalvien. Jo, el dentista, llegia sempre Lola.
Sí?
Sí, i ara la meva dentista ja no...
El dentista ja no també és bon moment, és veritat. Sí que hi ha allí un plec de revistes. Però, clar, jo deia, ara Candela m'està traient peluses, ¿vale? Perquè porto una bufanda...
De Reis?
Mira, no, una bufanda que em van regalar pel cumple Cinta i Laura, que són dos persones, com dos pilastres a la meva vida, i llavors jo com no he de portar la seva bufanda. Però també és veritat que ja no és la bufanda, sinó que jo en la barba me ho carrego tot. O sigui, no, lo pitjor regalo...
No és la primera vegada que et passa.
No em regalessin un jersei de collal, que m'encanten, perquè trobo que un home en un jersei de collal flipes. Què passa, Candela?
Que tens una barba densa i de pèl dur, i això rasca.
La vida descompensada. M'he hagut de fer injertos al cabell perquè no tenia cabell, i en canvi la barba, vamos, és que ras, una barba, pitjor que un llop.
Però és que això passa a molta gent,
i pèl roja. Vull dir...
Tampoc s'entén. Tampoc s'entén.
No, però vull dir que això, ara a les dones també ens passa a vegades, que dius, mira, tinc el cabell fi del cap i després a les cames en tens... Vull dir que va com va, això.
Tens tota la raó. Bueno, escolta,
una cosa només del tema de...
De revistes.
Que si llegeixo o no revistes, sí que és veritat que ara, o sigui, molta gent... O sigui, hem perdut l'hàbit del paper, com en la premsa escrita, que és una llàstima, perquè al final jo sí que consumixo l'Ola, el Pronto, la Setmana, el Lectures, perquè ho haig de veure, què passa allà, però ho faig molt en digital.
Digital. Per això
ma mare, per exemple, té com l'hàbit de, després de sopar, es posa a la tableta a veure les seves coses, a la tauleta, però fa 5 minuts de premsa del cor.
Sí, cada dia?
Sí, sí, com que entra...
Cada dia?
I a banda ja, com l'algoritme la coneix, entra però, a Google però, i li surt.
Se les deu saber de memòria, doncs, cada dia. O cada
no,
dia
no, perquè,
noves.
O sigui, també ha canviat molt perquè abans la Pronto que feia? La Pronto feia 30 pàgines a la setmana, però és que ara tots els digitals, la part digital de cada revista, estan allà en una... locura per generar temes brutals. O sigui, hi ha temes de... d'una foto que ha penjat algú, un famós, a la seva xarxa social, d'allò fan un tema. Clar. El biquini d'Aitana, saps què et vull dir?
Però després potser el que fan a la Pronto quan surt la següent setmana és recopilar una mica totes les notícies que ja han
estaria
anat
tirant, bé que aprofitessin.
Bueno, perquè això també crec que... o sigui, està claríssim que la irrupció de les xarxes socials amb el que fa a les revistes setmanals, no?, els ja, diguéssim, una mica... tocat, no?, aquest, com la tradició de llegir la revista un cop a la setmana, que tu pots dir el que diu el Borja, que sa mare, si cada dia et pots connectar i veure la premsa al moment, no?
També és veritat que és més... Bueno, no, això no ho hauria
no
ho hauria de dir.
No ho diguis, vinga, tira.
No ho dic. No, anava a dir que és més sostenible, també.
Ah, sí, clar. Sí, tot i que el paper es pot reciclar.
Exacte, sí. També és veritat.
Fem una cosa, anem al tema, perquè si no sempre comencem per la bla, 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 bla.
Que no en tenim pocs de temes, eh?
Clar, és que vens carregat com sempre, Candela, eh? Perquè és que sempre els pensant, temes que ens porta...
Ha pogut acabar mai la secció de tots els temes que
jo parles? Jo crec que algun... pocs dies.
Molt puntualment. Alguna vegada s'ha produït lo miracle, però...
El primer, diu la Vinga, Paula.
Veus, és que, claro, damunt avui s'ha quedat Candela...
Callo.
No, escolta, no pateixis.
Tinc verborrea, jo també. Tant tu com la Harke, xerreu. No, vull dir que clar, tu no pateixis.
Mola molt perquè anava a dir, afortunadament, en positiu, segur que no acabem els temes, perquè pel primer tema que començarem, per exemple, segur que, o sigui, és que te bullirà la sang i diràs, un moment, vull parlar d'això, perquè sí, perquè al final, per què es diu cor? Perquè són temes que mos fan bategar tots.
Oh.
No són famosos, vull dir, al final parlem de la vida.
T'has tornat poeta aquest 2024, eh?
Va, presenta'ns el primer tema que ens portes.
Comencem l'any a ritme dels compassos d'ell, Bertín Osborne.
Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra cuesta.
Quanta caspa, eh? Per a començar el 2024,
eh? Jo he vist el guió com un vagabundo i pensava que era la nova del Sebastián Yatra, saps? I dic, s'ha copiat la cançó.
És que el títol té un punt actual, lo que és lo títol, eh?
Sí,
però quan ho escoltes... Bueno, Bertín Osborne, començant l'any 2024 amb molt mal peu, perquè, com, per exemple, Candela, Servidor, com gran part del país ha estat malalt, ha tingut Covid i està suspenent els concerts que havia de fer estos dies...
Encara fa concerts?
Sí. Funciona molt, este home, a nivell concerts. Bueno, és que, al final, hi ha tota una generació que fins que esta generació no transcendisca, pues, hi haurà artistes que seguiran vivint de la
funciona
música.
Funciona a nivell concerts i hi ha també molta gent que li funciona a nivell caspa.
Exacte. I també genera molta actualitat del cor, perquè l'última que ha fet esperant marcar-la...
És grossa.
Per això dic-ho de la caspa.
Explica'ns això, perquè jo m'he perdut ja amb aquest home.
Jo també.
No?
O sigui, i m'he perdut i no he fet l'exercici de recalcular, de trobar-me, perquè penso és igual. O sigui, jo ja no sé quants fills...
Quants fills
ha decidit reconèixer, quants
qui?
No... Van sortint com moltes dones que diuen jo tinc un fill de Bertín Osborne i llavors li reclamen esta prova de paternitat, no? Que és molt lícit. L'últim, que és del que venim a parlar aquí, és lo fill de Gabriela Guillén, que...
Qui és Gabriela Guillén?
És una de les persones que ha vingut a la seva vida amorosa després de Fabiola, després de trencar.
De separar-se durant molt de... Sí, ha estat molt casat, ha estat molt de temps amb la Fabiola.
Exacte.
Va ser una separació bastant traumàtica, almenys per ella, que ho va estar explicant, i ha sigut la nova parella d'Albertín.
I tenia dos fills, amb la Fabiola un.
No recordo.
Un segon.
I tenia tres fills amb la Domènec, no, si no m'equivoco.
Sí,
no?
Amb l'anterior. Però bueno, la qüestió és que esta última persona que surt i diu que té un fill de Bertín Osborne, ell no diu que no sigui el pare, o sigui que està disposat a fer-se les proves perquè diu que és una responsabilitat que ha d'assumir, però per contra diu l'altra part de responsabilitat, que és exercir com a pare, no em dona la gana ser-ho, també tinc dret a no exercir com a pare perquè ja no estic... És com que, en el moment vital que està, no vol fer de pare, però sí que està disposat a, bueno, a saber si és fill seu o no i a fer-se encàrrec a nivell econòmic, bla, bla, bla. Però, bueno, que jo penso... És que diria una paraula que no pertoca per horari, però penso, este tio, que s'ha cregut. Perdona, o sigui, al final...
Totalment.
Però també és veritat que és com... Abans de fer tot això i de fer esta exposició, perquè al final va com ara d'abanderat del dret d'un home a no bueno, a reconèixer o no i a exercir el dret de pare o no. Però penso, tio, abans de fer el que vas fer, hi ha mil maneres de fer-ho...
Però
no se pare, també. No sé si m'explico.
Sí, però escolta'm una cosa. La qüestió és, perquè aquest home... Jo recordo, per això et deia que tenia com un embolic al cap, va sortir reconeixent aquest fill? Hi ha algun moment que ha sortit reconeixent el fill o no?
Ara, hi ha el moment que s'ha produït és que ell ha dit que està disposat a fer-se la prova.
De paternitat.
O sigui, saber si, bueno, a través de les proves genètiques i tal, sí, és lo pare, però que en cas de que ho sigui, no exercirà com a pare. Ell ja avisa, rotllo, us aviso que no exerciré.
Val. A mi el que em fa gràcia és que tot això sigui públic. És a dir, que no ho hagin arreglat entre ells dos i que s'ho hagin parlat. I que, vull dir, sí. M'entens o no?
Mm. Ell, sí, totalment, però és ell que ho ha posat.
És ell que ho ha posat.
Que té un programa a Canal Sur actualment que es diu El Show de Bertín. Un títol ideal.
Ja ho dius tot.
D'una superestrella passem a una altra. Ara parlem de Pablo López i la seva polèmica aparició a la televisió d'aquests dies.
Això m'ho he perdut.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más
rico. Jo també estic totalment perduda.
M'agrada que us ho haguésseu perdut. Va ser, perquè ara m'interessarà molt que feu una escolta superactiva i em digueu què us transmet. Contextualitzo. Aparició de Pablo López al programa especial de televisió espanyola que van fer les germanes Campos per a homenatjar a Maria Teresa Campos. Mm-hmm. Estes festes de Nadal hi ha hagut un programa en Prime Time, televisió espanyola, homenatge a Maria Teresa Campos. Que la veritat és que no està gens malament, m'ho esperava pitjor.
Sí, t'ha agradat?
Sí, l'he trobat prou elegant i amb prou classe i amb prou contingut, perquè havia, o sigui, allí havia un treball de documentació a nivell d'arxiu de televisió espanyola que em va flipar bastant.
Està bé, potser les filles també van posar el punt sobre les is i van dir no ho farem de qualsevol manera, o creus que no? Que
no, no, penso que sí, i això és el que m'ha sorprès, perquè elles, això de posar el punt sobre les is no ho solen fer molt tampoc, saps què et vull dir?
Però qui el presentava, Jaume?
Terelu. Terelu Campos era la presentadora oficial, exacte, però sí que és veritat que vaig pensar que això també m'agrada, perquè ella, com t'ho has dit, la periodista. Mm. Però al final va acabar apareixent Carmen Borrego...
Bueno,
bla, bla, bla.
És l'altra germana, no? Que es porten que... malament. Amb la, bueno. Les dues germanes es porten bastant...
No. Han tingut moltes trifulques, també. Sí. Però, sí. Bueno, recordeu quan va veure tot allò del clar, tema? Que es portaven molt malament precisament per la filla de Terelu, Alejandra. Recordeu que va veure també una batalla campal familiar televisada? Que es contestaven des de Sálvame... Bueno,
sí, és que no, però és que tornem a allò d'Albertín.
Ja.
Vull dir, és que és el fet de fer-ho públic d'aquesta manera, vull dir que al final no? Clar, diuen, fa que tot ho jutgem. Però escolta'm una cosa, diuen Carmen Borrego era la directora de...
Però ja que ets la directora, no cal que sortigués en pantalla. Perquè ja tens... Terelu és la presentadora, però va acabar sortint.
Però la Borrego no sé si també té bastant d'ego. A veure, vull dir, també necessitava el seu moment de pantalla.
Jo crec que,
home,
jo crec que la Borrego, que no volia... O sigui, no estava previst parlar d'això, però ja m'agrada que tragués el tema. Amb la Borrego sempre he viscut en un complex d'inferioritat respecte a Sant Germana. Rotllo, Terelu és la guapa i la televisiva. Ho sento, eh? Estic sent... Jo faig així com una...
Fas una anàlisi i ja està.
Molt simple, però al final penso que hi ha un punt d'això i llavors Carmen Borrego ara com que s'està cobrant de dir, jo també vull sortir a la tele, jo també ho puc fer, ara és el meu moment.
Podria ser.
Pot ser, sí.
La Rara s'ha quedat com paralitzada, en plan...
No, pot ser, però clar, llavors, però jo volia saber que el Pablo López...
Vale,
qui
Pablo López.
Que va sortir en aquest programa.
Què va passar amb el
Pablo López? En aquest programa també va hi haure una representació molt àmplia de totes les persones a nivell comunicació, a nivell empresarial, a nivell música, que havien estat relacionades a la figura de Maria Teresa Campos. Van sortir moltíssimes cares, per això penso que a nivell de producció estava molt currat. Mm-hmm. I una de les actuacions en directe va ser Pablo López, perquè com si diguéssim Maria Teresa Campos sempre va donar molt de suport a la seva carrera musical, i en acabar l'actuació, esta és la conversa que mantenen Pablo López i Terelu Campos.
Es que me veo frente a ella, allá donde se no ve, ya está. O sea, quiero decir, están... Antes no estaba, la vi, sigue estando en el mismo lugar para mí. Tengo esa suerte, que no tenéis algunos, yo la tengo... Ya está en todas partes para mí.
Yo,
es lo que hay.
Qué bonito. Pablo, de verdad.
Uf. Sí, precioso.
O sigui, no hi era gaire.
Jo precioso, Terelu feia una cara de dir no hi ha res com la gran majoria de telespectadors.
No s'ha entès gaire el que ha dit, no? No hi havia una coherència amb el que deia.
No s'ha entès gaire i afegeixo, Candela, ara em dius que no opines, que hi ha un moment que no us he posat aquí el tall, però en què refereix a Maria Teresa com Amparo. Diu, perquè jo con Amparo...
Ui, clar. No hi era aquest noi.
Clar, jo estava pensant que s'estava... Bueno, a vegades que comences a parlar i que et lies, però que la tenia sempre present, que la tenia molt present a les seves oracions i a la seva manera... I clar, pensava, fins i tot potser davant de la seva filla, dir que té tan present a sa mare és com estrany, no? Però, ja. Però bueno, podria arribar a ser. Però clar, si em dius que ja li va dir Amparo, aleshores aquí dius...
Aquí ens falta la imatge,
d'on estaves?
Clar, el problema és que si afegim la imatge veiem un comportament i uns moviments
erràtics.
Bastant estranys. Sí. I us ho dic perquè a xarxes va ser viral este moment i la gent l'acusava de consumir drogues. Se l'acusava des de les xarxes socials.
Això l'acusaven.
L'acusaven.
Sí, no és res confirmar... Vull dir que òbviament no, però vull dir... No?
Però jo sí que... O sigui, hi ha un moment en què comença a passar-se les mans per dalt del cap, per detrás, tal, sí. Que és com... Saps allò que dius, fa coseta? O sigui, què està passant?
Que veus que alguna cosa no funciona.
Sí. I com és viral, n'hem de parlar aquí.
Però escolta'm una cosa, que, perquè mira, la Paula Moreno, que tu també ets el, tu, tots els Pablos, no?
T'agrada Pablo López, en sèrio?
No, li encanta Pablo Alborán. A Pablo,
ah, com toca...
Paula bueno, Moreno li encanta Pablo Alborán i Pablo López, no? Hem descobert ara.
Però qui més, Alborán o López? Alborán o López?
Alborán.
És que a mi este tipus de cantants me fan com molta peresa, però sí que és veritat que són supervirtuosos del piano.
Sí, no,
perquè
sí,
ella, Paula està fent així les mans.
I és triomfito, no, el
sí,
Pablo López?
Va guanyar Virgínia per anar això, eh? Ho sento.
Bueno. Que era la,
que era... segur que eres Tim Pablo, tu. És que segur.
No, no recordo ara.
Jo me'n recordo.
La Virgínia, la de la
era no la Virgínia, diria que era la preferida del Risto Mejide.
Sí, amen.
Que és el
sí.
que ell va aconseguir que... De...
La seva carrera, no? Bueno, després descontés.
Va aconseguir que girés a les tornes en aquell programa perquè sí. no era de les preferides per guanyar i va acabar guanyant. I després guanyant. Ara no sé què se n'ha fet, perquè tampoc és de les que...
Està en l'apartat.
Alguna cançó sí que ha tret, et diria,
sí,
eh, de Virgínia. Ara,
i sobretot se dedica molt al que és la composició per a altres artistes, producció i tal, que també està molt bé.
Escolta, dèiem que Albertín començava amb la sort l'any, però la que sembla que no remunta ara és la Tamara Falcó.
Què li passa?
Bueno, Tamara Falcó, també, de veritat, eh? O sigui, com lo clan Preissler, que dic jo...
Comencen a fer molta mandra, eh?
Sí, bastanta, bastanta.
Heu vist el documental o no, de la Isabel Preissler i les Navidades?
No li vull donar...
És, o...
Sí, però no li vull donar...
I tu?
Jo vaig veure el documental de Tamara Falcó a Netflix.
La Marquesa.
La Marquesa, i ja vaig quedar com servit per a tota la meva vida. Saps allò de dir saciat, aquí, al límit, sí. No tinc ganes de veure este documental.
Jo d'aquest documental he llegit, perquè no l'he vist, i és, no vull donar visualitzacions,
de la mare,
que el més interessant és el seu esmorzar. Que esmorza.
Ui, és que va portar polèmica.
És veritat, sí, no, perquè esmorzava com un periquito. Esmorza.
Esmorza. I penses, esmorza sí, això és el més important de tot el documental.
Quan tots sabem... Quan tots
pomelo,
sabem,
no, era
quan,
pomelo. Que es
pomelo, és veritat, suc
kiwi.
De pomelo.
Sí.
Sí, és que, bueno, era una cosa tan poc... en tan poca base... En
jo,
tan
poc... jo amb el que esmorza ella no arribo ni
no,
a...
És que, clar,
se, una hora de
aquí,
peu.
No. Aquí no som dietistes, però tots sabem que l'esmorzar és una de les menjades més importants del dia, perquè és el que dius tu, t'ha de donar energia per al resto.
No, no, no. No ho sé, jo. Es va debatre molt a nivell de, nutricional, si aquest esmorzar tirava
sí,
o no.
Sí, i també per tot plegat, perquè deien que no es podia aguantar per en cap lloc, que no és un documental. La paraula no seria documental. Seria un públic reportatge d'una hora i mitja.
Exacte. Bueno, simplement d'este tema, molt ràpidament, dir que han passat les primeres vacances en família, Íñigo o Nieva i Tamara Falcó, després de que han anat i tornat mil vegades, ara com que tornen i com que és la definitiva...
Home, però si s'han casat... Què vols dir que...
Bueno, sí, però recordes, aquí n'hi ha hagut banyes i n'hi ha hagut de tot.
Sí, no, però des de que s'han casat, ja estan... Vull dir, s'han tornat a separar mentre estan casats.
O sigui, ja ho has dit bé, des de que estan casats, lo primer Nadal en família...
Primer hi han hagut les obres del pis...
Sí, i ara van... I ara van marxar a Miami... I el que us volia explicar era el moment avión, perquè és boníssim això, la gent... O sigui, tu ara, si ets Tamara Falcó, Íñigo Nieva o Isabel Preissler, ves en cuidado lo que fas, perquè al final hi han molts de periodistes, entre cometes, deixeu-me-ho dir, a tot el món, i aquí va rajar tot l'avión. O sigui, tot l'avión ha explicat com va ser este viatge. I, entre altres coses, és com que Íñigo Nieva, que no forma part de la sang reial, de la sang marquesa, de la sang... tal, estava ell tot sol i el resto de família. Fins i tot va hi haure un moment de tentempié que se va treure uns bocates de la bossa Tamara Falcó. També dius que veus el documental i és com esmorzars de periquito i després Pans and Company. Ho sento, que cutre.
M'estàs dient que no compren dins de l'avió? Que se l'emporten
no
la tapanet des de casa?
No,
Jaume Borja, la qüestió és criticar, eh?
Perquè la qüestió és criticar, que també va molt bé.
Deixa'm, mira, criticar i rectificar. Perquè,
però una cosa només, que no li van donar entrepà no. a Íñigo. O sigui, a tota la família sí, però en ell no li va donar ni
s'ho va quedar
va
tot per ella. Hauria tenir gana.
No? Me l'estan maltractant, aquest Íñigo, eh?
Deixeu-me dir una cosa, deixeu-me rectificar, perquè, mira, un oient que ens està escoltant ens ha dit que, fixa't tu, els nostres oients com estan al dia de tot, eh? Pablo López va dir, quan deia, quan hem fet la referència a Amparo, no Amparo, nom d'ella, sinó que ella va Amparo a muchos artistas.
Bueno, jo li he de dir, en este estimat oient, com se diu?
Com es diu? Joan.
Joan. Primer que res, gràcies per escoltar-nos. Sí. Feliç 2024. Però jo no sé si dia del verbo amparar o com ho dia, però va dir, o sigui, a nivell auditiu, amparo.
Bueno,
potser... Sí, només li feia falta dir. Bueno. Bueno, sí, ja heu vist que bueno, tampoc sí, l'addicció sigui... no era molt clara.
Sí. No, no.
I no ho dic perquè sigui d'Andalusia. Sí, que aquí
almenys va dir un nom, va dir un nom sí. que es podia confondre amb un verb i podíem interpretar d'una manera bueno, diferent.
I d'aquest món Presley i Tamara Falcó, tens algú més? O...
No, no, passem, passa
passem,
palabra.
Passem sí, però ho trobo molt fort, eh? Que no li hagi preparat un entrepanet pel seu Íñigo.
Ha quedat clar, és que a vegades me comencen a anar per les rames i tal, ha quedat clar que, o sigui, com a que... que no l'accepten a la família, és com... Això passa molts de dinars de Nadal, que és del plan los de sang i els afegits, que són pues, la, les parelles... Ta, ta, ta.
Home, però a veure, també et diré que és un cunyat o un gendre que la lia tan parda abans de casar-se que jo entenc que la Presley... Li dic Presley. Se'l miri així, de, vull dir, amb dubtes, clar, amb dubtes.
I a part l'altre gendre, que és el Verdasco, es diu, el tenista, sí. No? Home, diuen que aquest noi és com...
És el perfil que volen. Ara, qui no li va donar l'entrepà va ser Tamara.
O sigui que ella no li ha preparat un entrepanet o comprat un entrepanet a l'Iñigo.
Ja, i és molt fort perquè realment és la persona que has triat.
Però llavors m'estàs dient que l'Iñigo estava amb uns seients més endarrere, mirant-se com tota sí. la seva família, menjava un entrepanet i ella amb cara de pena, com si fos un gos abandonat.
Ja està, fin.
M'encanta aquesta sí. aquesta
pressió. No era una cita bestial, perquè precisament.
Perquè ens fixem en unes coses que després ho penses, però mira, va, deixem al país. Què us ve de gust ara? Anem al Regne Unit?
Oh,
us ve de gust?
Oh, diguis.
Va, doncs anem al Regne Unit i oblidem una mica la premsa del cor d'aquest país. El número és el 7. Ara, vinga, va.
Oh. Ara, que bé el subidon. M'has deixat flipat a mi tot Mercè Raga perquè dic... Jo mirava Candela del plan, com que anem a un altre país? Si no he preparat cap tema, però sí. Sí, m'està esplatant el terreny.
Tu t'has de deixar, portar, Jaume. Sí, sí. I tu, bueno, no, tu ja et deixes portar
no,
prou.
No,
jo no sé
ja
què li
dic
a l'Jaume Borja.
No, però ja us dius, m'he de deixar portar més. Sí, en el sentit de confiança, vull dir, no puc estar envoltat de persones de més confiança. Per tant, fluir, que tu em vols portar allà, jo vinc.
Tu vine.
2024,
tu
propòsit.
Però, clar, però tu estàs controlat. Però normal que tu repassis veure la meva secció, sí, on coi anem, sí, perquè sí. jo no...
És que saps què passa? Que expliquem-ho a l'audiència, al Joan, per exemple, que segur que ho vol saber. Lo següent tema...
El Joan a l'oient, diu.
Joan, Amparo. Amparo, que no Amparo. Escolta'm una cosa. Lo següent tema...
Tu veus que és impossible que hem de l'acabar.
Hem de parlar d'Hotel.
Jo crec que hem de parlar amb la direcció de Radio Hotel perquè tingui directament un programa.
Per favor, seria fantasia, eh?
Sí, que hem de parlar d'Hotel.
Hem de parlar d'Hotel, però, claro, que la gent sàpiga que... I m'encanta el giro, eh? No critico el giro. Però anàvem a parlar d'Almeida i quan diu jo el que vull és canviar de país, no sé què, m'explotava el cap pensant Almeida britànic, la, la, la. Però no, passem d'Almeida perquè és veritat que hi ha un tema superxulo i superimportant i és que per fi han vist a una portada de la revista Vogue a una model amb síndrome de Down. I, bueno, és un tema que em sembla un temazo, te diria que el tema més important del dia d'avui, que no és que ho vulgui fer extraordinari, perquè el que hem de fer precisament és normalitzar-ho, però és molt guai veure la reacció d'esta supermodel, perquè des dels 16 anys que es va apuntar a agències de model, que s'ho ha treballat, i això és el moment en què ella veu, se veu a la portada de la revista Vogue.
It's on British Vogue.
Així ja.
Oh my God. See?
Let's see.
Wow.
Oh, Ellie.
Bueno, és un moment espectacular que això està a les seves xarxes socials. Només dir-vos com a punt que quan va néixer, els metges a sa mare li dient que ni parlaria ni caminaria en un alt percentatge de possibilitats. D'aquí a ser portada de la Vogue, que al final, no sé, me sembla un referent en actitud d'entrada ja. I volia compartir aquest tema perquè em sembla molt
aconseguir les teves metes i tot i que sigui difícil i t'ho hagin posat difícil. Vull dir que enhorabona. Home, perquè per una model sortir a la portada de la Vogue...
És com el no? màxim és una, dels màxims,
exacte,
no?
És una fita.
Va, doncs ara sembla que... Què vols parlar de Shakira o no? Ens tenim
sí,
temps?
Sí, mos dona temps. Anem vinga, hasta l'hora en punt, no?
Sí, sí. Vale, pues vinga, va, dic cap al 9, a Shakira. Serà qüestió de sort, què li ha passat a aquesta dona?
Bueno, nou drama. Nou drama i sac drama. Aquesta dona no hi sé que cap últimament.
No, estàs dient que el 2024 no millora per la Shaki?
Començar, el que és bé no ha començat.
Què ha passat?
Bueno, passa, és un tema seriós, realment.
Ai, espera't.
No, és un tema seriós. Avui m'estava documentant, ara us explicaré, perquè, bueno, el que ha passat, el titular, és que han detingut a un home aquesta mateixa setmana acusat per assetjar a Shakira des de que viu a Miami, des de que...
Ara està a Miami.
Sí.
I on li han fet l'escultura aquella?
A Barranquilla, amb el seu propi poble.
El seu poble natal, no?
Vale, bueno, la qüestió és que este tio és un senyor de 56 anys, de Texas, i a banda de fer-li assetjament virtual a través de les xarxes socials, d'escriure-li dient-li que són parella, que han format una família, o sigui, bastant la cosa anada d'olla, és que es presentava a casa seua, mínim cada setmana, i després també li enviava paquets que avui revisava el contingut amb xocolata, vi, bueno, no sé, que al final és una situació molt desagradable.
Molt desagradable,
i, precisament, ell tenia previst un d'aquests dies anar a casa de Shakira, la policia va dir, pues saps què farem, que l'estarem esperant, i sí, va anar, i el van detindre. Sí.
Bueno, sort.
I després el que us deia, que m'estava documentant, és que, desgraciadament, això no és la primera vegada que passa.
Amb ella o en...
En altres artistes.
És que hi ha molts artistes que hi ha persones que tenen una obsessió i home, aquesta obsessió i doncs, traspassa uns límits tolerables.
I ara amb xarxes socials, no?, que la mínima... No?
Encara és més fàcil que et contactin, clar. Segurament. Clar.
Sí, i el problema és que no hauria de ser un problema, perquè som lliures, hem de ser lliures, de poder publicar un stories en la localització.
Clar.
Però és que, clar, a la que algú publica allà la ubicació, pues molta gent se passa de la ratlla.
Però jo em pensava que aquesta gent tan famosa ja no publicaven qualsevol cosa dient on estaven. És a dir, que quan ho publiquen on estan, ja fa hores que no estan allà.
Ja. Perquè si no... Jo crec que és la tàctica de
clar, molts. Clar, home, perquè
és que... O que publiques fotos de fa dos mesos.
Però ja no perquè et vinguin a fer res malament, sinó perquè hi ha molt d'efecte fan, hi ha molta gent que té ganes de conèixer, sí. I si tu dius que estàs esmorzant aquí a Plaça de Sants, doncs aleshores tothom se't presentarà clar. A l'esmorzar.
Se li ha part de, a nivell molt ràpid, de gent internacional com Beyoncé o com Justin Bieber, però també he vist que va patir un cas d'assetjament molt heavy, Paula Echevarría.
També fa poc.
Amb un fan, sí. Fa poc, crec que uns anys, però bueno, que va haver de recórrer a la policia per dir, intentem... No volia l'equip, per exemple, crec que va ser l'equip de Paula Echevarría que va intentar parlar en la persona X, però com no hi havia manera, van haver de...
Però ja no només gent d'aquesta alçada a nivell... La Paula Bonet, que és artista i és molt coneguda, també n'ha patit, vull dir que...
La il·lustradora.
La il·lustradora, exacte. Vull dir que és un problema greu i com que les xarxes, fins a quin punt a vegades pots... Bueno, vull dir, és una altra porta
no,
que,
que
s'està utilitzant
exacte.
I és complicat.
Has de vigilar moltíssim. Va, ara sí, reconec o no?
Per favor.
Vinga, va. T'haig de dir que haig de rectificar també, perquè el primer dia que vam parlar del reconec OT vam parlar de la nova sintonia d'OT i vam...
Ja t'encanta.
I ara m'agrada.
És que ho sabia, que... tio. Sempre m'abandona. Ara t'agrada més esta que la de OT1, no?
Vam rajar de la nova sintonia d'OT. Què és això? Què és un horror? I ara t'haig de dir... Bueno, més que res perquè no mantenia l'essència d'OT. No?
Però tu ara ja escoltes hasta l'essència, no?
I ara
és que escoltes l'essència.
Vale, perquè és una nova generació.
Però la sintonia d'OT no l'han mantinguda perquè ha canviat de cadena?
Bueno, no, l'havíem mantingut sempre. O sigui, jo... Però
ha canviat de cadena? Ja havia canviat
però
de cadena.
Però quan va canviar de Televisió Espanyola a Telecinco la van mantindre.
Sí. És que jo només vaig ser de les primeres generacions a mirar el programa.
De Televisió Espanyola,
sí, sí.
No?
Però potser sí que és veritat que hi ha un tema de drets aquí, perquè és veritat que el tema de drets és un tema que està molt en lupa a Prime Video, que és on emeten actualment.
Això li podíem haver preguntat al Tinet Rovira. Era una pregunta pendent, eh? L'hem de
tornar a trucar.
Sí. A veure, què ens portes? Què és el més destacat?
A veure, Paula, una cosa. Sí, tens un tall que és més curt que l'altre. Vull que em tires lo curt. Per què? Per què? Què és això que ha passat esta setmana, per l'amor de Déu? Este que cantes, Martin, que va ser favorit, no m'ha favorit, també. Tu mires o no, Candela?
Gens.
No passa res, mos agrada la gent. Què no opines?
Això és Papadui? El cantant, quina cançó és?
És la Love Hunt.
Ah, pues no, ni
Papadui, has dit?
Em mira, pensava... puja, segur que et sona, mira.
Home, és un clàssic de la música disco, eh?
Posem molt de festa, esta.
És que fa temps que no vaig de festa.
També, però, bueno.
Vale, la qüestió és que el Martin ho va fer molt bé.
Bravo, perquè sempre que parlem d'OT tinc un punt així com àcid de veneno que...
Que penses en mi.
No, claro que penso en tu. Però, banda, quan vinc a aquesta ràdio i em poses OT aquí ensafat a la taula, com que vomito molt de veneno. No vull vomitar veneno esta setmana. Vull vomitar amor i admiració perquè brutal l'actuació que va fer Martin. Només te diré una cosa, que li di abans a la raga abans d'entrar. Jo, quan vaig veure la gala zero d'este xic, no m'hagués imaginat mai, no l'hagués vist mai capaç de fer el que va fer. I això crec que és OTEA.
Bueno, i,
no?
I aquest xic té quants anys? 17 o 18? 18, clar, ha de tenir 18.
Sí, no arriba ni a 20, imagina't, no?
Ha de tenir 18 anys.
A veure, és una acadèmia, no? Se suposa que has d'entrar en un nivell i que has d'evolucionar. Sí, 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 vull dir que també hi deuen haver postes d'aquestes de dir aquest tio té un fons, alguna cosa i que el podem potenciar.
Totalment.
És el que diu el Borja, perquè es veu, el Jaume, perquè es veu aquesta evolució durant la setmana. Perquè tu dius, imagina't un artista que en una setmana li donin un tema i que tingui res, 4 o 5 dies per poder preparar-ho.
Exacte, i un moment. I este xic a sobre, per a rizar el rizo, estava a 38 de febre.
Sí.
Li van proposar gravar l'assaig i va dir, no gravéssim res, ho vull fer. Ho faré, és el que he de fer.
És difícil, 38 de febre.
Jo no m'imagino la setmana passada que no vaig poder vindre que de repente me diguessin, has de fer a l'hora on dents.
No ho haguessis fet.
Uf, ni
jo, però jo crec que sí que ho haguessis fet,
Bueno, claro, depèn qui m'ho demane, també. Vull dir, un moment.
Jo no tenia veu, no hagués pogut venir aquí a fer
Maria,
res.
No tenim temps, només una cosa molt ràpida, que Nayara esta setmana té una cançó en anglès, que l'adoro Nayara, però no para de queixar-se l'idioma.
No.
Bueno, que no es queixe, que mira que ha fet Martin, i era en francès.
No? Veurem a veure què fa Nayara el dilluns amb aquesta cançó d'Eva Max.
La setmana que ve t'explico una anècdota en Nayara, sí? Una exclusiva molt forta. La setmana que ve, és que no em dóna temps.
Vinga, Jaume, cuida't. Nosaltres anem a informatius i tornem.